Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit a tothom. Una altra vegada aquí a la Ràdio Vallromanes, 94.4 de la freqüència modulada. Anem, bueno, a xerrar una estona sobre els temes d'economia, només, diguem, candent, que n'hi ha. Bueno, avui som dia 23 de maig i veurem com acabem aquesta setmana. Què és el que està passant? Va haver una reunió ara passera amb vaixell i tot, que es van trobar la presidenta alemana, la senyora Merkel, i el senyor Rajoy, amb un paquebote a Chicago, navegant pel riu i mentrestant conversant i intentant els dos arreglar Europa, cosa que ja li toca a Europa, no amb els dos, sinó a Europa, que s'arregli una mica, perquè la situació és un xic enredarida i complicada. Aleshores, què va veure? Doncs aquesta cimera de l'OTAN, doncs ens anà a l'Atlàntic Nord, a l'OTAN, tractat de l'Atlàntic Nord, i el que estàvem parlant és, bueno, de veure tota una sèrie de mesures, però de mesures de caràcter, diguem, global, tant dels Estats Units, de la banda, diguem, més oest i la banda més est de l'Atlàntic, i intentar, per una altra banda, doncs preparar la reunió que es celebrarà ara el mes de juny a Roma, del, bueno, del grup de països d'Europa, entre els que es comptava amb Espanya, però bueno, amb una situació, doncs, com la tenim econòmica, van haver alguns països que van potser recomanar que era millor que Espanya no estigués amb aquesta reunió, degut, doncs, a la situació econòmica que està, amb aquests dubtes que n'hi ha sobre el sector financer, amb la mal anomenada intervenció per part del Banc d'Espanya, de l'entitat Bankia, entre altres coses. Però curiosament, jo fan recordeu que jo la setmana passada amb el programa de la ràdio ja vaig dir que la caiguda del PIB havia sigut per Espanya d'un 0,3%, mentre que la caiguda del PIB d'Itàlia havia sigut del 0,8%. Doncs Itàlia, amb els problemes que té, però té un tècnic al front del govern, el senyor Monti, doncs sí que anava a la reunió, però Espanya l'havien exclòs amb una situació de caiguda de PIB molt inferior, pràcticament dos vegades inferior a la d'Itàlia. I per això, al moment del comiat, es veu, doncs, a les imatges que ens van passar, com el senyor Monti invitava a aquesta reunió el senyor Rajoy, el president espanyol, cosa que, bueno, que entenc jo que per la situació de l'economia espanyola no tenia cap veure cap mena de inconvenient perquè Espanya estigués amb aquesta reunió. Això em recorda, ja veurem com altres partits de tot l'àmbit nacional comenten o interpreten aquesta reunió, com quan amb el G20 el senyor Zapatero va ser invitat per assistir. O sigui, no estem, curiosament, en foros internacionals a nivell global de decisió, però ens van convidant i anem tenint dret a tenir cadira allà, cosa que, òbviament, avui per avui, Espanya continua sent la quarta economia d'Europa. Dit això, amb la reunió que van tenir tant la senyora Merkel Angélica com el senyor, el president, el senyor Rajoy, es van presentar les diferents mesures preses per al govern d'Espanya en quant a intentar doncs, redreçar aquesta situació de l'economia nacional que tenim i que estem patint tots aquesta, més que un refredat, realment això ja és una grip o una pulmonia, però amb la idea doncs, que això vagi a millor. I arrel d'això, les declaracions de, abans d'ahir, dilluns, a la premsa internacional era bueno, un suport per part de la República Federal Alemana, o sigui, de la presidenta, a través de la veu de la presidenta, les mesures preses de reestructuració de la situació de l'economia d'aquest país. Cosa que això és bo, cosa que ha fet que ja ahir, avui no he pogut mirar dades i no tinc dades actualitzades, però que ahir ja la famosa prima de RIF, que ja més que prima RIF sembla que sigui de la família, ja perquè sentim parlar sempre d'ella i el pitjor que pot fer és parlar, doncs, havia arribat a 488 i ja estava ahir al voltant, si no me'n recordo, 460, o sigui, ja estava una mica anant a la baixa. Malgrat aquesta prima de risc i malgrat de l'encariment per ella, motivat per ella dels tipus d'interès, doncs el govern d'Espanya continua col·locant bé les seves emissions de deute, que vol dir això, doncs que encara inspira confiança amb els mercats internacionals. Si sortís deute pública de Grècia al mercat, doncs òbviament no farien, no crec que sigués tan ben acceptada ni tingués una superior demanda a l'oferta que està fent el país, amb la qual n'hi ha una, jo crec que n'hi ha un doble joc per les dues bandes. Per una, n'hi ha la confiança en l'economia espanyola perquè es col·loca bé la deute i no solament a curt termini, sinó a 18 mesos i a 3 anys, no n'hi ha problemes de col·locar. Més cara, però més baixa que l'any passat, això també hem de dir-ho. I per una altra banda, tenim doncs permanentment una pressió de comunicació sobre la situació de la prima risc, la situació de l'economia i a més. N'hi ha un coneixement a nivell de la, diguem, de la gent d'empresa i de més, que el millor que pot fer és no parlar tant perquè la gent es preocupi del que realment interessa en cada moment. Ara, per una altra banda, a la premsa, i parlo en general, el que li interessa és vendre i les notícies doncs, de pufar, com posava l'altre dia un diari, una pujada en vermell amb un brau allà, com posaven les situacions aquestes doncs dels estudiants que estan reclamant que per què es pugen les tasses o de qualsevol d'aquests moviments dels indignats, que al final els indignats serem tots els altres que no anem a les manifestacions d'indignats, perquè l'altre dia van tornar a tallar a l'autopista del Vallès, a la zona de Bellaterra, al dematí quan la gent va treballar. Aleshores, jo entenc que els estudiants, que la seva obligació és estudiar, no tallar autopistes, doncs tindrien potser que ser una mica més curosos amb aquella gent que a les 7:30 del dematí està circulant per anar a guanyar-se la vida i per anar a treballar i per anar tirant endavant un país. Aleshores, tindrien que buscar altres formes, òbviament, de manifestar les seves queixes, el seu parell, el seu posicionament de cara al per què han de pujar les tasses universitàries. No entraré si s'han de pujar o no s'han de pujar les tasses universitàries, però tinc la meva opinió personal, òbviament, però jo crec que aquests estudiants tenen que buscar altres mitjans per poder notificar aquest malestar d'ells en aquesta situació, que no perjudiqués altres persones, a terceres persones. El mateix com quan va passar que la plaça Major de Madrid va estar bloquejada durant un mes, per dir-ho així, per una manifestació l'any passat dels indignats, i aquí van perjudicar a tots els comerciants que estaven allà a la zona. Aleshores, hem de pensar una mica en el sentit, a veure, les nostres actuacions han de ser mesurades intentant minimitzar aquests perjudicis a terceres persones. El qual, donar permanentment titulars, com estan donant els periodistes sobre si ha sigut intervinguda Bancaixa, si l'economia va fatal, si això no aixeca cap, si estem en una situació d'una intervenció encoberta, si des de fora ens indiquen el que hem de fer i aquí no mana ningú, malgrat que n'hi ha un govern amb majoria absoluta. O sigui, tot això, jo recordo quan estava impartint formació a la universitat i a més, que vaig tenir accés a un exercici pràctic que havia sigut, a més, era una contraportada publicada en el seu moment a la Vanguardia, i parlo ja de fa ben bé 20 anys, que un periodista parlava, era, pels que ja pentinem canes una mica per ubicar-ho a la zona, a l'època, perdó, al moment temporal, era l'alcalde, el senyor Porcioles. O sigui, parlo ja de fa anys. I aquest periodista el que escrivia era a la contraportada, repeteixo, de La Vanguardia, escrivia un article sobre les prebendes que havia donat el senyor Porcioles a l'empresa d'un notari per fer els pàrquings soterranis, i que això era, guanyaven molts diners i bla, bla, bla. Aleshores, quan això ho agafes tècnicament i analitzant-lo tècnicament amb altres companys del departament i el diagnòstic financer, vèiem que els números, aparentment, eren molt grossos, que una empresa guanyés doncs 1.000 milions, doncs eren molts diners. Però clar, no es donaven compte que per guanyar aquests 1.000 milions havien tingut que invertir més de 200.000 milions, amb la qual cosa guanyar 1.000 milions amb una inversió de 200.000 milions és res, el 5% escaig. Un 5%, en aquella època que els bancs pagaven un 10 i assumir el risc empresarial, i aleshores aquí hi havia doncs la queixa d'aquest periodista que anava dient que, bueno, que per què s'havien fet aquestes concessions amb aquesta empresa, amb aquest notari, bla, 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 bla. Resultat d'això, o sigui, és el que jo anomeno la miopia dels periodistes. Ara els periodistes estan dient que Bankia ha sigut intervinguda. Jo no estic d'acord que Bankia hagi sigut intervinguda. Perquè si Bankia hagués estat intervinguda, no hagués imposat amb un exconseller delegat del Banc de Bilbao Vizcaya, hagués imposat equips professionals, funcionaris del Banc d'Espanya, d'Hisenda o d'altres àrees del Ministeri d'Economia. I hem posat un professional de la banca. Què és el que ha fet el Banc d'Espanya? El Banc d'Espanya el que ha fet és agafar la finançació que havia donat, no a Bankia, sinó a un banc petit, que és el que té la major part, el 45 o el 47% de les accions de Bankia, i el préstec que li havia donat l'ha convertit en capital, o sigui, s'ha convertit accionista de l'entitat que té el 45% de Bankia. I això vol dir intervenir? Això vol dir un moviment d'accions, una emissió d'accions i unes deutes, que això es fan a les empreses per equilibrar els seus balanços a nivell de solvència, per evitar fallides, per evitar situacions concursals, de passar deute que sigui líquida i exigible a capital. A l'acreedor diu, bueno, doncs jo com veig que això igual no ho cobro, prefereixo convertir-ho en capital que puc entrar doncs, a gestionar o a cogestionar aquesta entitat. A la fora, aquí moltes vegades jo si em poso a fer de periodista no ho faré bé. Clar, a la fora, jo l'únic que demano és que per lo menys els periodistes doncs, tinguin una mica doncs, de criteri de veure per on, com interpretar diguem les notícies que van apareixent. També, canviant ja de tema, perquè si no avui al final quan surti de la ràdio o d'algú em llença alguna cistella tomàquets. No sé si, perquè avui és un dia, les notícies són una mica dures de país, que n'hi ha aquest projecte d'Eurovegas i que el senyor d'Eurovegas ho està pensant, contestarà en breu, si ho fa doncs, aquí a Catalunya o ho fa a Madrid. Òbviament aquí n'hi ha gent que m'està indicant amb el dit, bueno, en teoria tal com estem m'està indicant cap a la Costa Brava, però jo diria que això vol dir anar a la Costa Brava és per anar a buscar després el vol allà a l'aeroport de Girona per anar a Madrid, o sigui, que anirà a Madrid, però bueno, però n'hi ha una notícia positiva que és una contraoferta feta per un grup català de joc. Cirsa, ho porta la premsa. Cirsa ha dit que si li donen les mateixes condicions que el grup americà munta una Eurovegas a Catalunya. És Cirsa, una empresa especialitzada en gestió de bingos, casinos, màquines tragar, però una empresa especialitzada en gestionar el joc. Té també establiments d'oci, establiments hotelers, aleshores diu, bueno, si ens doneu les mateixes, els mateixos beneficis que estàveu donant a aquest grup americà que volia venir, doncs nosaltres estem disposats a estudiar i possiblement a muntar-ho, perquè tenen, dir-se, com, bueno, com ja se sap, té una part important de la seva activitat ja exportada a tercers països, o sigui, no depèn únicament de, ja del que pugui estar aquí a Espanya. Amb la qual cosa això, òbviament, és una ajuda per part d'una empresa catalana a, en cas de que no vingui una determinada empresa internacional a invertir a Espanya, perquè a invertir a Catalunya, perdó, perquè té altres ofertes des d'Espanya o perquè aquí se li ha empufat una sèrie doncs, d'impediments que amb ell no li encaixa, perquè tenim nosaltres aquí com a Catalunya davant del centre de, o sigui, davant de Madrid un gran avantatge que és que no solament tenim vies de comunicació, un aeroport de primer nivell, però una cosa que Madrid no pot tenir i no podrà tenir mai és que tenim una costa preciosa amb uns ports fantàstics i això fa que diguem, aquelles empreses, persones físiques que tenen un determinat poder adquisitiu poden venir a passar les vacances amb el seu iot a amarrar a Barcelona, que tenim uns ports fantàstics, amarrar a Badalona o amarrar a la Costa Brava. L'altre dia, per qüestions de feina, doncs, vaig estar amb diversos promotors i de la província de Girona, promotors de, diguem, de bones capacitats financeres per poder invertir, i, bueno, i deien que la zona al voltant de la ciutat de Barcelona d'entre 150 i 200 quilòmetres amb cotxe, que era una zona molt apreciada per inversors estrangers de països de la Unió Europea com de fora de la Unió Europea que tinguin i que tenen elevada capacitat inversora. O sigui, a aquella persona que pot venir, que es pot gastar 6 milions d'euros en comprar una casa a la Costa Brava, per dir alguna cosa, i que té una facilitat de comunicació doncs des de la part alta de la Costa Brava o des de la part baixa de la costa de Tarragonina o des de l'interior, de venir en qüestió d'una hora i mitja amb cotxe a Barcelona, que aquests, si la zona els hi agrada, són compradors i estan comprant. I parlant amb un d'aquests promotors d'aquest tipus de cases de segona o de tercera residències, va comentar que amb el que porta d'any ja va fer 3 operacions amb la més baixa, amb un valor superior als 6 milions d'euros, de gent de l'estranger que venen i que els agrada, perquè Barcelona ciutat és una gran font d'atracció per la gent de fora. Tenim un gran bulevard amb les millors botigues del món, Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya Diagonal, on ells poden venir a comprar. Tenim una bona cultura culinària, tenim uns bons centres d'espectacles, tenim un bon clima, tenim uns bons museus, tenim unes bones pinacoteques, tenim unes uns bons monuments, la Sagrada Família, la Catedral, el Barri Gòtic, etc, etc, etc. Que això és un punt important d'atracció, i el fet d'estar a 150 quilòmetres o a 200 quilòmetres d'un aeroport de primera categoria com és el Prat, d'un port com poden ser els ports de la Costa Brava o un port de Barcelona, el port de la Costa Daurada, la Costa Tarragonina, això els hi fa tenir realment una important atracció cap a la zona de venir cap aquí. Aleshores, si aquest grup d'inversió pensava venir a la zona de Catalunya per posar a l'Eurovegas, i que, com repeteixo, com el grup Cirsa ha fet aquesta oferta, i no el pot posar perquè n'hi ha una sèrie de limitacions normatives, urbanístiques, aeroespacials, per efecte del Prat, per on volia ell ubicar-se i de més, per l'alçada dels edificis i de més, bueno, pensem que en moltes ciutats del món els avions estan aterrant al centre de la ciutat. O sigui, jo no sé si per un cas d'aquest es pot fer una modificació d'un pla urbanístic. I no ho sé, ho deixo caure, perquè si m'escolta algú doncs que estigui involucrat amb això, que vegi que igual, que vegi els beneficis reals que pot portar amb els, i que també valorin, sisplau, els inconvenients que n'hi ha. A mi hi ha una cosa que em clama al cel. La gent doncs, de Gavà protesten perquè els avions els hi passen a l'aterrar i al despegar doncs molt a prop de les seves cases, i que ho facin sobre el mar, etc. Sembla fantàstic, perquè aguantar cada minut o cada dos minuts l'aterrada o l'enlairada d'un avió, òbviament, té que molestar. Però jo pregunto, qui estava abans? El port o les cases? A l'aeroport o les cases? És com si tenim la línia de ferrocarril, un de l'AVE, que ja està feta, ja al costat de la via es fa una urbanització, i d'aquí un temps els de l'urbanització diuen, no, escolti, que l'AVE el treguin d'aquí ara. O sigui, aquestes coses jo crec que no hem de ser temporitanos, per dir-ho d'alguna forma, i hem de mirar més realment. A veure, jo ja vaig anar allà quan ja hi era aquest aeroport, o quan ja era aquest port, o quan ja havia aquesta carretera o aquesta autopista. I si n'hi ha això, a veure, potser tinguem una mica de capacitat de dir sí, m'està molestant, anem a mirar de fer-ho, però no anem a, diguem, a protestar de segons quina forma. A part d'això, per acabar, ens falta encara una estona, m'està dient aquí a una... Vaja, 5 gols del Messi, m'està dient a l'amic Mairal, una manita, això és el que Mairal vol per acabar la temporada, a la final de la Copa del Rei, el divendres, al camp de l'Atlètic de Madrid, que per cert ja heu vist que el Real Madrid està fent obres importants, o sigui, clar, no es pot jugar, ho entenc, és un risc importantíssim per les figures del Barça i de l'Atlètic de Bilbao també, òbviament, però bueno, una mica de broma. Per acabar amb aquests 5 minuts que m'està indicant l'amic Mairal, que em queden. Primer, esteu tots assentats? Segon, jo crec que ja ho vaig dir fa algun temps a aquest programa de ràdio, si no, en petit comitè, ja més d'un m'ho heu sentit dir, sembla ser, perquè n'hi ha una reunió prèvia, sabeu, el dijous el dijous, em sembla que és del president del govern, el senyor Rajoy, amb el cap de l'oposició, el senyor Pérez Rubalcaba, perdó, i van a tractar de posar-se d'acord per donar una imatge d'unitat, doncs, òbviament, de cara a Europa, però també ve per una altra cosa, i és que per informacions que tinc només falta posar-li data al decret llei de pujar l'IVA. Dos punts. Òbviament, es fa per dos, entenc jo, que es fa per dos situacions. Una, perquè només tenim dos països a tota la Unió Europea amb tipus d'IVA inferior al que tenim aquí a Espanya, inferiors al 18%, i parlo de l'IVA general, inferiors al 18%, que són països ara més petits. Els altres estan per sobre de l'IVA, i amb un mercat competitiu, i això ho hem sentit dir amb aquesta cimera de l'OTAN, de la NATO, d'aquests dies, i amb temes de caràcter, amb conferències obertes que estan donades, com el Krugman, que és el Premi Nobel d'Economia, i altres experts en el tema, que la sobrevivència de l'euro no depèn de si Grècia surt o no, si Grècia no surt. La supervivència de l'euro és que tinguem una fiscalitat única, a l'estil americà, a tota la Unió Europea. Òbviament, si per aconseguir l'euro, la moneda única, vam trigar 60 anys, com qui diu, o 50 anys, hauria hagut que començar amb una fiscalitat única, perquè tenim diferents fiscalitats dins de la mateixa Unió Europea, països amb un IVA del 25% contra països d'un IVA del 15%. Països amb unes rentes mínimes superiors a la renta mínima nostra per presentar declaració de renta, i amb tipus més alts, i uns altres amb rentes més baixes i tipus més baixos, o rentes més altes i tipus més baixos, i rentes més baixes i tipus més altos. Ja m'he fet un lío com els hermanos Marx. No sé. Però bueno, hi ha masses diferències de tributació, i això el que permet és que a fora tu puguis moure lliurement els teus recursos, i òbviament s'aplica una estratègia fiscal en base a això. Però jo crec, ja em puc equivocar, però que el que vindrà aquest divendres amb el Consell de Ministres, si no farà amb el proper, serà l'increment de l'IVA del 18 al 20%. Òbviament pot ser que també pugin l'IVA reduït i el superreduït, des del 8 al 9, del 4 al 4,5, també el modificaran. Per què? Per una senzilla raó, perquè hi ha molta gent que està en una situació molt extrema a nivell de disponibilitats, a disponibilitats líquides, però també hi ha molta gent que té capacitat de compra. Aleshores, com l'IVA és un impost, que és un impost final, doncs, bueno, el que més té, més consumeix, el que més consumeix, més IVA paga, i més acaba a les arques de l'Estat. Aleshores, si hem de cobrir aquests possibles, i parlarem al programa que ve, aquests possibles problemes que n'hi ha amb la famosa auditoria externa de tot el sector financer, això ara no coneixem si són 1.000, 2.000, 30.000, 50.000 milions d'euros que s'han de dotar i que el govern tindrà que posar en un termini determinat. Si té que anar a deute, ens saltarem totes les barreres, tots els límits. Aleshores, s'han de generar recursos de caràcter fiscal i, òbviament, tenen que ser recursos sostenibles i recursos que tinguin en compte no el nivell de la gent, sinó que digui, senyors, aquell que més pot, que més pagui, que és el que sempre s'ha demanat, i el que més pot i que més pagui no és via renta, perquè les rentes elevades, n'hi ha formes d'evitar la tributació directa, llavors, és anar a buscar el consum. Llavors, i quan ve a l'estiu, i per això el ministre de Turisme diu, senyors, no m'ho feu això perquè podeu trencar la campanya d'estiu d'aquest any, si pugeu a l'IVA, perquè poden tenir tendència els turistes, en lloc de venir a Espanya, anar-se'n a altres països on l'IVA sigui més reduït o on l'IVA sigui d'una altra característica. Si un estranger ve aquí a Espanya i ve amb el seu cotxe i està 15 dies d'estiuetx, durant aquests 15 dies, òbviament, no es queda quiet en un lloc, es mou amb el cotxe. Òbviament, menja. Òbviament, anirà a veure una atracció, anirà a veure una exposició, anirà a la platja, vindrà a Barcelona a veure la Sagrada Família, anirà a Madrid a veure l'Almudena, a Sevilla a veure la Cartuja. O sigui, no es quedaran quiets. Tot això farà consum, consum, consum. I aleshores, únicament, posant com a exemple, l'omplir el dipòsit de gasolina o de gasoll del cotxe, òbviament, el preu que estem pagant porta impostos sobre hidrocarburs més IVA. Què vol dir? Que amb aquest senyor estranger que ve amb el seu cotxe i omple el dipòsit aquí, estem exportant no solament hidrocarburs, sinó estem exportant cost fiscal també, que el paga el consumidor estranger. Amb la qual cosa aquí és on n'hi ha, diguem, la batalla amb el Ministeri de Turisme i el Ministeri d'Economia i el d'Hisenda.
Josep Maria, vols afegir alguna cosa més abans d'acabar el programa?
Bueno, jo recordar ara, per sortir-nos ja una mica doncs, de tota aquesta situació que hem estat comentant amb aquest programa, és recordar a tothom que estem en període de renta, de declaració de renta, o sigui, de fer la nostra contribució a l'Estat, de fer la nostra diguem, acte de contrició, confessió, digueu-lo com vulgueu, a l'administració pública i declarar doncs, els nostres impostos. N'hi ha tota una sèrie, jo crec que ja ho hem comentat en diversos programes, n'hi ha una cosa que m'han preguntat un parell de vegades, que és la famosa deducció per obres, reformes, per adquisició de la vivenda, la rehabilitació de la vivenda. Bueno, n'hi ha una sèrie doncs, de deduccions, doncs, òbviament, per la rehabilitació de la primera vivenda. amb uns determinats límits. El temps és molt curt, de 2 minuts, únicament dius que amb el proper programa jo el que faré serà explicar-vos aquestes deduccions en quant a les reformes de les vivendes adquirides abans de quan va sortir la norma aquesta, que si no em recordo era a meitat, al voltant del mes de maig del 2011.
Molt bona nit, Josep Maria. Gràcies i fins la setmana que ve.
Bona nit.